Un quart de cinc de la tarda. El 26 de gener de 1939, les tropes del general José Solchaga i l'italià Gaston Gambara ocupen Sant Cugat. Aquest dissabte farà 80 anys d'aquesta efemèride que va suposar un nou i llarg període en la història del poble, la dictadura franquista. Avui al Connectats recordarem aquella part de la història del nostre passat de la mà de l'historiador local José Fernando Mota. José Fernando Mota, bona tarda i benvingut al Connectats.
Bona tarda.
Avui parlem d'una efemèride, la de l'arribada i l'entrada de les tropes el 26 de gener del 39 a Sant Cugat del Vallès i podríem dir que pràcticament a la zona...
A bona part del Vallès.
A la zona del Vallès. Per on es produeix aquesta entrada de les tropes franquistes i d'on venen?
Bueno, des de la derrota de la Batalla de l'Ebre, les tropes franquistes estan avançant ràpidament per territori català des del sud, i a més també està caient l'antic front d'Aragó, ara ja tot ja lluita dins de Catalunya, i estan avançant també des de l'oest. El dia 25, el dia abans, unitats franquistes ja prenen posició de Sant Pere Màrtir i de Vallvidrera. Venen les tropes navarres que comandava el general José Solchaga, que enllaça amb el cos de l'exèrcit marroquí, els regulars al sud i amb els legionaris al nord. I llavors disposen les tropes en dos ales que avancen envoltant Rubí i Sant Quirze. I mentrestant arriben també les tropes italianes del Corpo de Trupe Voluntario, que sobretot eren blindats, que tallen la carretera entre Rubí i Terrassa. Aquell mateix dia 25, és a dir, l'objectiu és Barcelona i l'estan envoltant pel sud i ara per aquí pel Vallès que arriben aquestes tropes.
Quina resistència es troben en aquesta arribada a Sant Cugat?
El dia 25 ja han entrat a Rubí, ja estan també al Papiol i a Molins de Rei pel sud. Llavors, des del l'exèrcit republicà s'ordena retirada. S'havia pensat en una defensa heroica de Barcelona, com la de Madrid al començament de la guerra, però no hi ha forces. La realitat és que no hi ha forces per a aquesta resistència. I el que es vol és impedir un avanç molt més ràpid de l'exèrcit franquista perquè doni temps per fugir cap a França. Llavors, hi ha petites unitats que es dediquen a fer una petita resistència precisament per frenar que no sigui l'avanç tan ràpid. A Sant Cugat hi ha algun tiroteig d'alguna unitat abans de retirar-se i, de fet, després del pas de les tropes franquistes, trobaran 12 cadàvers de soldats republicans, la majoria morts en combat, però també de soldats que estaven ferits i que estaven al poble ferits i que són rematats per les tropes franquistes.
Per tant, hi ha morts d'aquesta resistència, hi ha ferits i també presoners?
Bé, en aquest primer moment, ja dic que aquestes unitats són poques que es deixen doncs, per... Després aniran volant ponts, les línies telefòniques... L'únic que tracten és de que l'avanç franquista no sigui tan ràpid. Mentre han anat avançant els franquistes, molta gent ha anat fugint. Llavors, quan entren les tropes, el que troben són gent que els hi rep amb aplaudiments, molts perquè han tingut que amagar-se durant la guerra o perquè realment són gent de dretes, molts perquè pensen que és la fi de la guerra i que per fi podrien menjar i tenir una vida més normal, cosa que no serà així perquè la fam, la veritable fam, arribarà ara, amb aquests primers anys de franquisme. La gent que pensa que ha tingut responsabilitats polítiques o ja sap el que ha passat durant aquells anys a la guerra i estan les columnes que fugen cap a França. Llavors sí que fan alguns presoners, també es rendeixen unitats republicans, hi ha gent que deserta en aquell moment perquè passa a prop de Barcelona i diu, bueno, això està perdut, doncs me'n vaig a casa perquè jo l'únic que he fet és anar-me amb les tropes republicanes. Però de fet això arribarà més tard, perquè ara són les tropes avançant i serà més tard quan ja tinguin afiançat a Barcelona que comencin a fer detencions i que cridin a tots els homes de 15 a 40 anys perquè es presentin i anar depurant a veure què era el que havien fet. No? Aquesta repressió més dura vindrà més endavant. Ara són combats, sí que hi ha gent això que maten com a ferits i sí que hi haurà barbaritats, però el més dur vindrà després.
Has fet referència a la rebuda de les tropes franquistes. Va ser una celebració?
Sí, bueno, si veiem de Sant Cugat no tenim imatges, però si veiem les imatges de Barcelona, que el mateix dia 26 també entren, les fotos que hi ha, doncs hi ha molta gent rebent a les tropes a la Diagonal, Evidentment, el que s'havia quedat a Barcelona, o molts dels que s'havien quedat a Barcelona, doncs el que esperaven era això. Ja dic, s'ajunta des de la gent que havia patit a la rereguarda, la gent de dretes, els catòlics, amb gent que el que vol és que s'acabi la guerra d'una vegada i que l'és igual que siguin els franquistes els que entrin. No? La gent, ja dic, més polititzada està fugint cap a França.
En quina situació es troba Sant Cugat en aquell moment?
Sant Cugat, com a molts pobles de com li passa a molts pobles, doncs es troba, bueno, el cas de Sant Cugat més aïllat, perquè el tren no funciona, llavors no tenen connexió ni en Barcelona ni en Sabadell i Terrassa. No hi ha llum, perquè ja dic que les unitats republicanes en retirada han fet esclatar les torres d'alta tensió. No funcionen els serveis. Llavors hi ha un diari d'un santcugatenc, en Joan Païssa, que deia: això sembla un desert, aquí no ens arriben notícies, no tenim llum, les tropes ja dic han passat ràpidament, però el seu objectiu és Barcelona, i no serà fins a l'arribada de Francisco Torrents Vilarasau, que havia sigut el secretari de l'Ajuntament durant la dictadura de Primo de Rivera i que havia estat cessat durant la República perquè deien que havia fet tot el possible per beneficiar els monàrquics a les eleccions del 31, doncs ell arribarà i serà el que començarà a posar una mica d'ordre en l'administració del poble. No?
Uh-huh. Per tant, tot això es produeix en quants dies, en quant de temps?
Pues mira, el 26, a les 11:30, entren les tropes a Sant Cugat. Ja dic que passen ràpid, saquegen l'avantguarda que arribava sempre per davant, eren els regulars, el que li deien els moros, que el que fan és saquejar, que és el que feien sempre, perquè és el que feien a la Guerra d'Àfrica, és part del seu sou, llavors entren a les cases i s'emporten el que volen. Passa que en aquest cas, quan arriben cap a la rebassada, els comandaments li diuen que l'entrada a Barcelona no pot ser carregats de rellotges, de tot el que han anat robant, i llavors els hi fan llançar-ho. I de fet hi ha gent que explicava a la rebassada allà, als costats de la carretera, tot de coses que havien saquejat llançades per les tropes, perquè li diuen no és una bona imatge entrar a Barcelona així, no? Nosaltres que som les tropes salvadores, no? Llavors, darrere venen els blindats italians, venen les tropes de Navarra, i quan passen, el primer que fan a Sant Cugat és deixar arribar alguna guàrdia civil, i és toc de queda i missa. Evidentment, el primer que es fa és una missa de campanya a la plaça del poble, com a molts pobles. Es tornen a obrir l'església, perquè aquest règim és un règim nacional catòlic, que beneficia l'església catòlica, que ha estat perseguida durant el temps de la guerra, no? I això, el dia 28 és quan ja arriba aquest exsecretari, que és el que comença a posar una mica d'ordre. Però no serà fins al 3 de febrer que l'exèrcit d'ocupació nomeni un alcalde i una comissió gestora. Llavors ja el dia 7 de febrer comença a treballar aquesta comissió gestora precisament en la reorganització de la vila.
Uh-huh. Quines accions són les que es fan a través d'aquesta junta gestora franquista?
Bueno, el primer que fan és una salutació a les tropes nacionales i al caudillo, i després d'això pues, es posen a la feina d'intentar pues, recuperar la llum, l'aigua, els serveis, i intentar posar en funcionament l'Ajuntament. Normalment, ja naturalment amb el caire franquista que tindrà ja fins a la fi de la dictadura, no?
Començarà la depuració de funcionaris.
Una de les primeres coses que faran seran depurar funcionaris, també començaran, perquè això ja més immediatament, començaran a demanar informes a l'Ajuntament sobre presoners santcugatencs de fora, d'empreses, de consulats, demanant com s'han comportat els seus treballadors, els seus connacionals, i llavors l'Ajuntament també començarà a fer informes sobre aquesta gent. A nivell de l'Ajuntament, per exemple, sabem que a finals de l'any 39, de 30 funcionaris municipals que hi havia, només dos queden dels que havien estat nomenats durant el temps de la República. Es recuperen funcionaris que de l'època de la dictadura que havien estat sancionats, i ara són nous funcionaris els que entren, no? Funcionaris de, pues, normalment, o excombatientes o excautivos. Aquí comença una de les característiques del règim, no? Pues serà que només hi ha un partit, el Falange Espanyola Tradicionalista i de les Jons, i seran membres d'aquest partit els que comencin a copar aquests càrrecs, ja no només a l'Ajuntament, sinó també fins i tot a nivell administratiu.
Un altre dels canvis que es produeix és en el nomenclàtor. Es comencen a canviar noms de carrers, no?
Això és un tema...
Carrers, places...
Carrers i places, el primer que fan és, en molts casos, tornar-los el nom dels sants, perquè durant la República s'havien eliminat els noms religiosos dels carrers, i llavors els hi tornen els noms tradicionals, que deien ells, però també, clar, normalment pues, comencen a aparèixer General Franco, José Antonio Primo de Rivera, General Sanjurjo, 18 de Julio, i tots els mites, i aquests carrers són els que pues, han estat en aquesta població, bueno, fins, en alguns ajuntaments fins als anys 70, i els altres encara estan canviant, com el nostre, encara estan canviant carrers amb noms franquistes. No?
Exacte. Dèiem que a principis de febrer va tenir aquesta primera junta gestora franquista, però que, diríem, va ser provisional, perquè després hi va haver una segona junta gestora, no sé si ja més definitiva, una gestora que va ser renovada i que era la que a partir de llavors, a partir del mes de març, ja portava el comandament de l'administració, no?
Sí, a tots els pobles passa, a tots els pobles no només a Sant Cugat, que la primera junta gestora que es nomena acostuma a ser gent d'edat, gent que ha tingut experiència com a regidors, ja sigui en la dictadura de Primo de Rivera, ja sigui, sobretot després en les comissions gestores de després d'octubre del 34, gent de dretes. Són gent més gran, perquè, clar, els joves estan encara al front, la guerra no ha acabat, la guerra ha acabat en el poble, però no, la guerra, recordem que no acabarà fins l'abril de 1939, oficialment. Llavors, són gent que ha seleccionat la Guàrdia Civil, entre això, la gent de dretes de tota la vida, i gent a propietaris, gent que són els màxims contribuents de... Clar, això al març del 40 seran canviades a quasi totes les poblacions, aquestes juntes gestores, i els que entraran a governar els ajuntaments seran ja la gent que s'havia apuntat a Falange. Mentre des de març del 39, per exemple, a Sant Cugat ja es crea la delegació local de la Falange, amb els primers dirigents. Falange espanyola i tradicionalista és una fusió dels feixistes de Falange i dels tradicionalistes dels carlins de Comunió Tradicionalista. I, per exemple, hi havia pobles com a Sant Cugat on no hi havia hagut cap militant de Falange abans de la guerra. Sí, a Sabadell, Terrassa, poblacions més grans sí que hi havia, però poquíssims. Alguns més sí que hi havia del carlisme, que sí que tenia més tradició. Però amb la fusió d'aquest partit, la majoria dels que comencen a militar són gent nova, són gent, molts, que venen de la dreta catalanista, que obliden el catalanisme, passen a un espanyolisme feroç, però perquè, clar, han passat durant la guerra, han estat detinguts, han vist com li col·lectivitzaven els seus negocis. Gent de catòlics, per exemple, molts catòlics catalanistes, per exemple, a Sant Cugat, molts de la Federació de Joves Cristians, que eren catòlics catalanistes durant la República, doncs formaran part de la Joventut, del Frente de Juventudes. També són gent més jove, no són aquesta gent de dretes de tota la vida, sinó són gent al voltant dels 30, 40 anys, els que agafen la direcció de les falanges. I serà aquesta gent la que el governador civil, que recordem fins a la fi del franquisme, serà el governador civil el que nomeni els alcaldes i els regidors de les poblacions, doncs serà el que el governador civil anomeni el març del 40, en el cas de Sant Cugat serà Nicolás Villarrecio, que havia sigut el metge del poble, i que s'havia mogut en ambients durant la República, en ambients catalanistes i catòlics, doncs serà el que serà l'alcalde. Es donava la curiositat de que no era el jefe local de Falange, el jefe local era Luis Joanol Almar, també un home que havia estat d'Unió Democràtica de Catalunya, el que l'havien col·lectivitzat la seva fusteria i que havia fugit a la zona franquista. I llavors, una cosa que té el franquisme és que normalment el que era alcalde tenia que ser també el jefe local. Llavors, el que fan és, Nicolás Villarrecio era el secretari de Falange, el que fan és canviar-lo. L'alcalde tornarà, Nicolás Villarrecio serà jefe local de Falange i alcalde, i el Lluís Joanola serà secretari de Falange i tinent d'alcalde.
Ara que podríem dir que el pitjor està per arribar, perquè comença una etapa a partir d'aquí de repressió, que es concreta en qui? A grans trets?
Bueno, es concreta, clar. El primer és que seran 40 anys, que no és poca cosa, de franquisme, i el primer que es concreta és en l'eliminació de la democràcia, de les llibertats, de l'autonomia de Catalunya, de qualsevol dret social adquirit pels treballadors. I això es concretarà després a nivell personal, doncs, en consells de guerra, afusellaments, depuracions en la feina i exili. Molts per evitar aquesta repressió s'exiliaran. Estem parlant de que es calcula que unes 50.000 persones a nivell espanyol seran assassinades una vegada acabada la guerra. Es calcula que durant la guerra ja havien estat assassinades fora del front de batalla 150.000 persones. És a dir, estem parlant d'un règim que ha matat fora del camp de batalla 200.000 persones. Ja us diu que és la majoria de les quals encara estan a les cunetes, no? Seran milers les persones que passin per camps de concentració, per batallons de treball, és a dir, es convertiran en esclaus treballant per l'Estat i per empreses, que també s'aprofiten d'aquesta mà d'obra esclava. I bueno, això seran 40 anys d'un règim que recordem que fins als anys 70 encara afusella gent, o sigui que ara és una gran onada de terror per assentar el règim, però que continuarà afusellant i matant gent fins al final del règim, no?
José Fernando Mota, historiador santcugatenc, moltíssimes gràcies per haver-nos fet memòria en aquesta efemèride que es complirà precisament aquest dissabte, aquest 26 de gener, 80 anys de l'arribada de les tropes a Sant Cugat. Gràcies i bona tarda.
Bona tarda.
Bé, doncs, amb motiu d'aquesta efemèride, com us explicàvem, alguns dels municipis del Connectats han organitzat alguns actes que ara repassarem amb l'Anabel Pinyar.
Doncs aquí a Sant Cugat, comencem per Sant Cugat, se celebren diversos actes commemoratius el dissabte 26. Per una banda, l'Ajuntament ha organitzat una ruta històrica del franquisme a la ciutat, precisament amb José Fernando Mota també, l'historiador, a les 12 del migdia des del Museu del Monestir. Per altra banda, jornada antifeixista de la mà d'Arran, que ha organitzat diferents activitats al Casal Torreblanca, que són les següents. A les 5 de la tarda es farà la pintada d'un mural. A les 7 se celebrarà la conferència Què és el feixisme i com el combatem, amb Mireia Bahí i Ignasi Bernat. A 9:15 s'ha organitzat un sopar popular que finalitzarà amb el concert a càrrec de Pasquines i Pubilles Ninja a 11:15. I finalment Esquerra Sant Cugat ha preparat un acte d'homenatge a les persones jutjades i represaliades pel franquisme a Sant Cugat el dissabte també a 2:15 del migdia a la plaça de Barcelona. Què s'organitzarà a Badalona, una altra de les ciutats del Connectats, el CDR Badalona, organitzat per aquest diumenge 27, un itinerari antifeixista per la ciutat amb l'historiador badaloní Jordi Albaladejo. Comença a 9:15 del matí des del casal Antoni Sala i Pont. A més, el dissabte, el Museu de Badalona estrenarà a les 8 del vespre l'obra Terra Humida, interpretada per Albert López Vivancos. Es tracta d'un monòleg creat com a exercici de memòria històrica i les entrades ja són a la venda. Finalment, des del Prat, el Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat presentarà aquest divendres la base de dades dels empresonaments franquistes. Es tracta d'un exhaustiu treball amb què han estat treballant durant més de 10 anys i que ha permès ampliar la documentació que fins ara es tenia de totes aquelles persones de la comarca que van ser tancades a la presó durant la dictadura franquista al Prat.
Bé, doncs avui ens hem ocupat d'aquesta efemèride que arribarà dissabte 26 de gener. Hem volgut fer aquest repàs fent plegats una mica de memòria.